Dilluns 16 d'octubre i ja passen 6 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Dilluns 16 d'octubre fem balanç del cap de setmana i és que durant aquests darrers 4 dies han passat més de 13.000 persones per Montblanc amb motiu del Festival del Playmobil Clicania en la seva desena edició. Avui repassarem les dades d'aquests primers 4 dies del festival, també parlarem amb Quim Caral, cap de l'àrea de turisme de Montblanc, i alhora farem un repàs del desenvolupament d'aquesta edició de Clicania. D'aniversari és ja la desena edició. Però també els parlarem d'altres notícies, per exemple, les noves troballes i jaciments romans a les muntanyes de Prades, en què se n'han trobat doncs, peces realment importants, com per exemple monedes del segle II i I abans de Crist i també del segle IV i V després de Crist. En aquest cas, això s'ha trobat en un possible punt de guaita estratègic a les muntanyes de Prades, també en el marc d'aquestes prospeccions a l'Espluga de Francolí també s'han trobat restes significatives del pas de la Guerra Civil per la Conca de Barberà. En parlarem d'aquest descobriment, però també d'altres notícies, per exemple, l'actualització de la taxa d'escombraries a l'Espluga de Francolí com a la resta de municipis de la Conca de Barberà, en el cas de l'Espluga de Francolí, que s'incrementa prop d'un 6,5%. I alhora també avui els repassarem propostes pels propers dies a la Conca de Barberà. Per exemple, les visites guiades de tardor per conèixer els racons de la Conca de Barberà estan a punt de començar i són gratuïtes, en aquest cas, per grups de 25 persones. I avui també els parlarem de la presentació de la novel·la El camí de les aigües, de Carme Martí, que es farà aquest proper dijous 19 d'octubre a Vilagràcia. Per tant, aquestes són les notícies d'aquest dilluns 16 d'octubre. Aquest passat dijous 12 d'octubre, Clicania obria altra vegada les seves portes. Ho feia ja en la seva desena edició, el Festival del Clic de Playmobil de Montblanc. Obria així durant 4 dies en aquesta nova entrega del Festival a Montblanc. Doncs durant aquests 4 dies, aquest cap de setmana llarg, hi han passat més de 13.000 persones del 12, com dèiem, del 12 d'octubre fins al 15 d'octubre, aquest diumenge. Aquesta durada excepcional de Clicania s'allargarà també, com saben, el cap de setmana vinent i, de fet, enguany se celebra així aquest desè aniversari, allargant les dates i, de fet, també amb d'altres novetats que hem destacat aquí a l'Espluga FM Ràdio. Altra vegada, doncs, els visitants han tornat a valorar positivament els diorames principals, en aquest cas a l'antiga església de Sant Francesc i també al claustre de Sant Francesc com a espai principal d'aquests diorames i també dels tallers, però hi ha d'altres activitats, com per exemple el concurs del Clic Amagat, que enguany hi han participat 13 comerços del nucli històric de Montblanc. De tot plegat d'aquests més de 13.000 visitants, avui n'hem pogut parlar amb el cap de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Montblanc. Quim Caral, cap de l'àrea de turisme de Montblanc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat aquest primer cap de setmana de Clicania?
Molt bé, perquè també era molt excepcional, un cap de setmana de 4 dies no és un cap de setmana habitual i ha anat molt bé, perquè des de l'arrencada el dijous passat fins al tancament el diumenge hem tingut moltíssims visitants, en el global han estat més de 13.000, que vaja, podem valorar-ho com a molt bé.
Es nota la influència del desè aniversari?
Sí, segurament ha fet que molta gent que ja ens coneix hagi vingut perquè el programa doncs, l'ha trobat més atractiu, perquè hi havia alguna novetat, però vaja, també hi ha altres influències. Per exemple, el bon temps que hi ha hagut. De vegades t'esforces a fer una molt bona programació i si et plou, doncs hi ha gent que es queda a casa. Aquí hi ha hagut doncs, una coincidència de factors positius i ens ha anat molt bé.
Aquest primer cap de setmana com a balanç, què n'heu vist dels visitants? Què és el que més busquen?
Bé, són comportaments molt similars d'any rere any. És un públic bàsicament familiar, que venen amb nens i que venen a passar-s'ho bé. I ho veiem amb les cares. Les cares són de felicitat, de satisfacció. Veient els diorames, l'exposició de diorames que cada any es renoven i té molt de nivell, amb l'opció de comprar, que evidentment sempre marxen amb alguna novetat cap a casa, i després la possibilitat de tombar pel poble fent aquesta gincama, que és el clic amagat, que es tracta d'anar a buscar un clic que està pels aparadors de les botigues, i això fa que interactuïn amb els pares, que s'ho passin molt bé tombant pel poble, i aquest és una mica el balanç que nosaltres notem del visitant, que majoritàriament s'expressa a través de les seves cares.
Les exposicions més excepcionals potser d'aquest desè aniversari, com per exemple aquests clics gegants, com a mínim han estat molt fotografiats, oi?
Sí, n'hi ha alguns més fotografiats que uns altres. Sí, han atret molt les mirades del visitant i s'han fet moltes fotos, perquè clar, com que són de mida més gran que un nen, doncs als nens els hi fa molta gràcia fer-se fotos al costat. A banda, també com a novetats, tant les demostracions de maquetisme com els tallers de miniatures han funcionat fantàsticament.
I de cara al cap de setmana vinent, dos dies més encara de Clicània.
Doncs dos dies més, la programació és la mateixa, amb activitats també al carrer, perquè el dissabte a la tarda hi va haver una actuació musical i el diumenge al dematí de folklore local, això ho tornarem a repetir, i esperar que torni a venir doncs, força gent amb ganes de passar-s'ho bé.
Molt bé, doncs Quim Caral, cap de l'àrea de turisme, moltíssimes gràcies, i veurem aquest darrer cap de setmana i a l'últim balanç, en tornarem a parlar.
Molt bé, doncs aquí estarem.
Aquesta és la valoració que en fan des de l'àrea de turisme de Montblanc d'aquest primer cap de setmana llarg de Clicània al Festival de Playmobil de Montblanc, però com els dèiem en començar, tornarà a obrir les seves portes aquest pròxim cap de setmana, dissabte i diumenge, i es repetirà la mateixa programació. Exposicions, espai de venda, jocs, demostracions, taller, actuacions musicals i folklòriques al carrer, concursos com el del clic amagat i també el concurs de diorames. Ho podeu conèixer a esplugafmradio.cat, aquesta programació, i també a clicania.cat, el web propi del festival. Doncs bé, aquesta és la valoració del primer cap de setmana de Clicània, com dèiem, en què hi han passat més de 13.000 persones, 13.000 visitants en aquests 4 primers dies de festival. Encara en queden 2, per tant, la setmana que ve en farem una valoració final de tancament d'aquesta desena edició d'aniversari de Clicània al Festival del Playmobil de Montblanc. I com dèiem en la portada d'aquest informatiu diari, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Universitat de Barcelona han trobat en les muntanyes de Prades, al voltant de Prades, unes troballes pròpies de jaciments romans que en aquest cas van estar a les muntanyes de Prades. Anem a pams. Aquestes prospeccions arqueològiques s'han realitzat en diversos punts de les muntanyes de Prades, de la Conca de Barberà i també de l'Alt Camp, sota la direcció de Jordi López Vilà i Jaume Noguera Guillén. L'objectiu era acabar l'etapa que ja havia començat en una primera campanya, llavors el 2016, quan se'n van extreure els coneixements d'aquesta població romana amb el títol Romans a 1.000 metres d'alçada a les muntanyes de Prades. Doncs aquesta vegada, en aquest jaciment històric, en aquest punt que havia estat militarment estratègic, se n'han localitzat noves peces de l'època ibèrica, que van des de l'època ibèrica, volíem dir, fins a la Guerra Civil. Per tant, comencem destacant-vos detalls d'aquestes troballes. En uns primers termes els parlem d'aquest petit jaciment romà, possiblement un punt de guaita estratègic a les muntanyes de Prades, i com dèiem, a més de 1.000 metres d'alçada, on s'hi han localitzat aquesta vegada monedes del segle II i I abans de Crist i del segle IV i V després de Crist. Sembla indicar, doncs, que aquestes monedes indiquen que hi han hagut diverses etapes d'ocupació en aquest espai. En el mateix lloc s'han recuperat també una civella romana de bronze d'una tipologia particular i en notable bon estat de conservació. Pels voltants de Prades també s'han localitzat material romà, entre els quals destaquen, com els dèiem, algunes monedes i també dos anells de bronze. I en un turó proper de l'Espluga de Francolí, on també s'hi va intervindre fa 2 anys, aquesta vegada s'hi ha trobat una fíbula romana contemporània de les Valles de Fona, recuperades durant la passada campanya, llavors el 2016. Aquesta vegada, bé, 2016-2015. Aquesta vegada, com dèiem, a l'Espluga de Francolí també s'ha trobat aquesta resta romana, aquesta fíbula contemporània, com dèiem, a les Valles de Fona, però també els volem parlar d'altres tipus de materials trobats també en el marc d'aquestes prospeccions arqueològiques, i és que la major part del material trobat correspon a la Guerra Civil. Tant a l'Espluga com a Prades s'han recuperat nombroses cartutxos, beines i bales, així com metralla d'artilleria. Tot plegat és la traducció i la prova de la resistència republicana que es va produir el gener del 1939 davant de l'avanç de les tropes franquistes. I bé, en aquests treballs arqueològics que avui destaquem aquestes troballes, però de fet també els hem d'explicar que hi han participat 7 persones, entre arqueòlegs, estudiants de la Universitat de Barcelona i col·laboradors. En total han treballat en 6 jaciments repartits, com dèiem, entre Cabra del Camp, l'Espluga de Francolí, Prades i l'Arbolí. La intervenció ha comptat amb l'ajut econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Privada Mútua Catalana, també amb el recolzament econòmic del Museu de la Vida Rural. Per tant, recapitulem en aquests jaciments en els quals s'ha treballat en 2 etapes. La primera fa un parell d'anys i aquesta vegada al setembre s'han trobat ara aquestes noves peces, en aquest cas monedes dels segles 2 i 1 abans de Crist i del segle 4 i 5 després de Crist a Prades, a les muntanyes de Prades, a més de 1.000 metres d'alçada. També importants troballes en el que seria el desenvolupament de la Guerra Civil, troballes de material relacionat amb la resistència republicana que tingué lloc, com dèiem, al gener del 1939 davant de l'avanç de les tropes franquistes.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I avui també els volem parlar de la taxa d'escombraries que, en el cas de l'Espluga i també en tota la Conca de Barberà, ha augmentat aquest setembre. De fet, el ple municipal celebrat aquest passat mes d'octubre va aprovar, en aquest cas, l'actualització de la taxa que marca el Consell Comarcal del Servei d'Escombraries del propi Consell. En aquest cas, a l'Espluga de Francolí ha pujat un 6,52%, un augment que va relacionat amb la recollida del rebuig de tota aquesta quantitat de brossa que es destina al rebuig. Paga una taxa molt alta i per això, des de l'Agència Catalana dels Residus, es paga aquesta taxa molt alta, i també, doncs, en aquest cas, des del Consell Comarcal, que s'ha xifrat amb el 6,52% aquest increment. En alguns municipis, per exemple, l'han pujat un 2% perquè els consistoris ho han assumit per altres partides. En el cas de l'Espluga, els parlem d'aquest 6,5% i un augment que va relacionat amb la recollida selectiva. És a dir, com més malament es fa aquesta recollida selectiva, més han de pagar els municipis per aquest servei d'escombraries. Per tant, tot i que la Conca de Barberà és una de les 4 comarques que més bé recicla de Catalunya, aquesta vegada la taxa d'escombraries del servei que fa el Consell Comarcal s'ha hagut de pujar, i com dèiem, els parlem d'aquest augment del més del 6% de la taxa d'escombraries a l'Espluga de Francolí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I aquest dilluns també els parlem de les visites guiades de tardor per conèixer els racons de la Conca de Barberà. Es tracta d'una iniciativa promoguda pel Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà dins de la campanya de tardor La Conca de Barberà, poble a poble. En què consisteix? Doncs en visites des del 28 d'octubre, també el dia 4 i 11 de novembre, i es pot descobrir diversos racons de la Conca de Barberà per tal de remarcar així la riquesa cultural i patrimonial de la comarca. Es fa tot plegat a través d'un conjunt de visites comentades pels carrers i equipaments culturals de la comarca que mostren diferents moments de la seva història medieval. Les visites són gratuïtes i les places limitades en un màxim de 25 persones, i per participar-hi cal fer la inscripció prèvia, es tanquen el mateix dia abans de cada visita o a les dues del migdia, volíem dir. Aquestes activitats, promogudes pel Consell Comarcal, són possibles també gràcies a la col·laboració i participació dels ajuntaments participants. Aquesta campanya inclou les tres visites guiades que tot seguit el repassem, que es celebren a les 11 del matí. La primera serà aquest 28 d'octubre, i en aquest cas els parlem de la visita guiada a Rocafort de Canal. El 4 de novembre es farà la visita guiada a Barberà de la Conca i l'11 de novembre la visita guiada a Blancafort. Com dèiem, aquestes visites són gratuïtes, les places limitades per un màxim d'un grup de 25 persones i cal fer la inscripció prèvia. Tot plegat s'inclou dins de la campanya de tardor la Conca de Barberà, poble a poble. Per tant, avui els posem sobre la taula aquesta iniciativa per conèixer alguns dels racons de la Conca de Barberà, com dèiem, visites guiades gratuïtes el 28, 4 de novembre i 11 de novembre a Rocafort de Caral, Barberà de la Conca i Blancafort, respectivament. I aquest dilluns també els destaquem la presentació de la nova novel·la de l'escriptora montblanquina Carme Martí, anomenada El camí de les aigües. La presentació es farà aquest dijous 19 d'octubre a 8:15 del vespre a Vilagràcia, a les Masies. Aquesta anirà a càrrec de l'autora, Carme Martí, com dèiem, però també del director de l'editorial Amsterdam, que publica aquesta nova novel·la, el director de l'editorial, com dèiem, Joan Carles Girbés. També hi participarà el director de l'alberg Jaume I, Maurici Riber, i l'espluguina Pilar Garrell. Com dèiem, aquesta presentació es farà el dijous a 8:15 del vespre a Vilagràcia, a les Masies. Carme Martí és llicenciada en Filologia Catalana i ha publicat la història d'una cuinera, Memòries de Maria Badia, això va ser el 2008, i també Cròniques Rurals, el 2011, amb la col·laboració de Jordi Llavina i Albert Carreres. Forma part també de l'equip del Museu de la Vida Rural. El seu debut literari va ser Un cel de plom, la vida novel·lada de Neus Català, també publicada per l'editorial Amsterdam, això va ser el 2012. Aquesta vegada, com dèiem, nova publicació, la novel·la El camí de les aigües. Es presentarà aquest dijous a 8:15 del vespre a Vilagràcia, a les Masies, a l'Espluga de Francolí. I aquest dilluns també els volem parlar de la visita temàtica al Panteó Reial del monestir de Poblet, que es podrà fer aquest dissabte 21 d'octubre a 4:45 de la tarda. En aquest cas, la visita és en català pel preu de 10 euros i 7 euros per un grup mínim de 15 persones i es fa, com dèiem, en aquesta església del monestir de Poblet per veure el Panteó Reial i, per tant, explicar-lo també. Les reserves i la informació es pot conèixer al web de Poblet. Per tant, poden entrar al web del monestir de Poblet per conèixer aquesta visita temàtica que avui els expliquem i que està prevista per aquest dissabte 21 d'octubre a 4:45 de la tarda. I fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns 16 d'octubre. Sàpiguen que poden trobar tota la informació d'aquest informatiu i també de l'actualitat de tota la jornada a esplugafmradio.cat. En el mateix emplaçament web també poden recuperar els principals programes de l'emissora emesos aquests darrers dies, per exemple, la tertúlia del diumenge d'aquest passat 15 d'octubre amb la participació de 7 espluguins i doncs, al voltant de l'actualitat nacional, també com afecta el món local. Poden recuperar aquest programa i també tots els altres a esplugafmradio.cat. I si volen, a través de l'Espluga FM Ràdio, continuar la programació. Per exemple, aquest dilluns 16 d'octubre els hem de parlar de la remissió del programa Inquiets dels dissabtes a les 12 del migdia amb Hermínia Martí, Jordina Picanyol i un servidor que els parla, Gerard Bosch. En aquest cas, al punt de les 12, poden escoltar la remissió d'aquest programa a més aquest dissabte i que avui dilluns es pot tornar a escoltar, volíem dir, a la sintonia de l'Espluga FM Ràdio. De cara a la tarda, també a les 7 del vespre, el repàs de l'actualitat amb l'informatiu diari i a les 8, avui nova entrega de l'Excuse Me, el programa musical en anglès, a càrrec de Carlos Fuentes i Cristina Sanauja. Això serà a les 8 del vespre i el seguirà l'Storytime amb Jill Haywood, precedit del repàs del dia en només un minut, amb el dia en un minut. També al punt de les 9 podran conèixer el repàs de les propostes culturals amb l'agenda cultural. Aquesta és doncs la programació d'aquest dilluns 16 d'octubre, però com saben, després del punt horari de 11:45 del matí, també tenim una cita amb la literatura, amb el Nocturn de Sant Felip Neri. Avui, amb Carme Callau, novament, descobrirem un nou capítol d'aquesta novel·la de Sebastià Benassar. Per tant, arribem al punt horari de 12:45, ho fem amb música, avui, de la mà de Roba Estesa, formació musical que actuarà a la Castanyada de l'Espluga de Francolí, al pavelló del casal del municipi. Amb aquesta proposta musical ens acomiadem, que acabeu de passar un bon dilluns i que comenceu amb bon peu aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, un dia més, per fer-ho al nostre costat i per confiar en l'Espluga FM Ràdio. Fins aviat.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4. Collons!
il·lusió aquest crit que ara ressona entre murs blancs i parets. Escriurem la bona nova, no patiu, àvies i mares, cantarem vostra cançó, farem que per tots s'escolti el gran dolor del vostre plor. Trencarem les vaixelles, estriparem llençols, les criades ara empaiten aquell tal senyor Ramon. No patiu, àvies i mares, cantarem vostra cançó i amb l'amor com a problema farem del món un tot nou. El senyor Ramon ja no empaita les criades. No cosirem mai més els vostres botons ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció,
atenció!
No us harem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per pagar tots els nostres malsons. Els collons.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Tercera part del capítol sisè, La vida d'un home.
Pel camí, n'Enric ha començat la seva narració que continua tota vegada que ja veu l'elecció dels plats. La meva història comença en el 1968, com per desgràcia tantes coses lligades aquell any que s'ha convertit en mític i que potser no va ser tant. Jo llavors era un jovençant de 28 anys que continuava estudiant a la Facultat de Dret per imposició familiar. Perquè tot i que a casa sempre han estat llibreters i impressors, el meu pare volia que jo tingués una educació per al dia de demà, per si les coses anaven maldades a la impremta. Vaig néixer aquí al barri, ben a prop, al carrer dels Lledó, i la meva família va ser la propietària de la impremta Lledó, on es van editar algunes de les millors obres de la literatura catalana del segle XIX i del segle XX. Sobretot obres de teatre, que ens venien a portar en Guimerà i en Pitarra, i tota aquesta gent de la qual ja et deu haver parlat la Clara. Es veu que un dels principals clients que tenia l'impremta era un avantpassat de la Clara, que també ens duia autors, amics seus, com per exemple Amdó, Terrades, de qui van publicar en el 1838. L'Urrei Micomico, una sàtira de primer ordre que encara avui es podria representar en qualsevol teatre, com tantes de les peces teatrals d'una època fascinant, posterior. Aquella Barcelona de principis de segle XX, on escriptors malparlats i tremendament moderns com Juli Vallmitjana omplien els teatres i les seues obres es reposaven, després de fer la temporada pel gran èxit que havien obtingut. Perquè vegis quina Barcelona més moderna vam tenir aquí, entre les dues exposicions universals i també durant la República. Una Barcelona de la qual ja no queda res. Potser la memòria i la història, que això sí que ho té Catalunya. La nostra història ens ha apassionat sempre, quasi tant com una bona discussió filològica. Doncs això, que jo sóc fill net i renet de llibreters i d'impressors, però em feien estudiar dret per vés a saber què. No cal que et digui que al tercer curs vaig llançar la carrera per la borda, coincidint amb la mort del pare, i em vaig dedicar al negoci familiar, a la llibreria de vell que tu coneixes i que llavors ja era més rendible que la impremta. Això sí, a la universitat vaig conèixer el meu amic Ramon, que aleshores militava en tots els moviments de l'extrema esquerra que puguis imaginar, si és que allò es podia considerar extrema esquerra i si no és que ens hem apuntat al mite de l'oposició antifranquista. Després del franquisme, si no és que simplement llavors eren joves, idealistes, i ara ens sembla que eren radicals, i en realitat no érem ni tan extremistes ni tan d'esquerres. El Ramon va ser qui em va fer descobrir tota la literatura catalana contemporània, i molt especialment Manuel de Pedrolo, que és i continuarà sent per sempre el meu escriptor preferit, un dels homes més lúcids i amb les idees més sensates que hi ha hagut mai a Catalunya, un ferm defensor del marxisme independentista, fet que també ha provocat el seu oblit i el seu abandó, perquè aquest país paga sempre així els seus millors homes, amb l'oblit i amb el silenci. De fet, quan vaig veure el teu currículum, quan t'havies doctorat amb una tesi sobre Manuel de Pedrolo, vaig decidir contractar-te tot d'una. L'elecció del tema em feia pressuposar que ens entendríem, que tu també ets un d'aquests tipus romàntics que creuen que la literatura de casa no té res a envejar en la que ens volen imposar i que sobretot és la millor per repensar-nos com a país i com a societat. El Ramon també va ser qui em va convèncer perquè m'apuntés a les classes de català que es feien al local parroquial de l'església de Sant Just. Es veu que el capellà d'aleshores, m'hauràs de disculpar, però m'he oblidat completament del seu nom. De vegades passa que ens oblidem del nom dels herois anònims que ens han salvat la llengua i la pàtria, perquè són així de desagraïts. Organitzava classes de català, disfressades de reunió del Club de la Joventut Catòlica. Les aules sempre estaven plenes de gent i mai no va venir la policia, perquè la cobertura era extraordinària, perquè vulnerar la violabilitat d'una església hauria estat molt greu en un país tan falangista i tan conservador com era. I és encara el nostre, encara que ho vulguin disfressar de democràcia reformada. Són els que ara estem en mans de la dictadura del consum, que potser és tan perillós o pitjor que l'altre, però que ens presenta una cara més amable. Allà va ser on vaig conèixer la Manuela, que segurament és qui avui et deu haver obert la porta i que actualment és la meva companya i la clau que permetrà entendre què hi pintes tu en tota aquesta història. Quan ell i jo ens vam conèixer, jo ja estava casat amb la Miquela, la filla del forner del carrer Gimnàs. Ens coneixíem de tota la vida del barri i havíem anat a l'escola plegats i havíem començat a festejar quan teníem una quinzena d'anys. I el cap ple de pardals, que era l'únic que es podia tenir ple en aquella ciutat amarga i trista pels perdedors de la guerra, que era la Barcelona de 1955, als 22 anys. Ens vam casar, però encara continuaven obeint els nostres pares, que eren els que ens mantenien i els que ens donaven l'aliment, ja que tots dos treballaven els negocis familiars respectius. Aquell amor es va acabar, perquè les coses arriben a un punt que s'acaben, trencant, i el 1989 ens vam separar. Potser de la forma més amistosa que s'hagi pogut separar mai una parella, perquè nosaltres, per sobre de tot, érem amics, i no volíem deixar perdre aquesta amistat, que encara dura. Ella sabia que sempre havia estat enamorat de la Manuela, que treballava al servei dels Bertran, i així vam acabar una història en què havíem passat 34 anys junts, però durant més de 20 jo em debatia entre la fidelitat i la meva dona i l'amor veritable per la Manuela. Creieu-me que ha estat una de les experiències de desgast més dures de la meva vida. Una batalla que no desitjo a ningú. Una guerra que massa vegades he estat convençut que no tenia cap oportunitat ni una de guanyar. I sobretot ben sovint no sabia ni per què estava lluitant ni per què m'havia de complicar la vida d'aquesta manera. Però els homes som així. Mai no ens enamorem de qui ens convé i sovint passa que no podem ni voler fer-nos el sort d'aquesta crida.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau, Nocturn de Sant Felip Neri, una novel·la de Sebastià Benasà.